Aquesta ruta abasta la famosa recepta empordanesa de mar i muntanya, des de Figueres al Cap de Creus, ja al final de la serralada pirinenca. També recorre conjunts monumentals com Sant Pere de Rodes, pobles plens d'encant com Cadaqués i el Port de la Selva, i espais naturals com el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Vens?
Sit there and look at the deserted lakes and I'd sing. And every once in a while, I'd sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back.
Elles van amb camper.
Doncs comencem a fer aquest viatge per l'Empordà, una zona turística per excel·lència. Possiblement en destaca la mar, però Empordà és molt més, i és que Empordà té mar i muntanya. I és que aquesta part més muntanyosa també val la pena visitar. Per això, la unió d'aquest mar i muntanya ens acosta a aquests paisatges idíl·lics. Doncs per això, comencem parlant amb Bele Gràcia, gerent d'Empordà Turisme. Bon dia.
Bon dia.
De
l'Empordà. Bon dia des de l'Empordà.
De l'Empordà, del mateix Empordà. Segurament hi ha molts racons que descobrir, però per començar, per on podríem començar a descobrir l'Empordà?
Doncs per qualsevol dels quatre parcs naturals que tenim a l'Empordà, que som una comarca, l'única comarca de Catalunya que hi ha quatre parcs naturals, dos d'ells estan dintre dels CET de la Carta Europea de Sostenible, i hi ha molts racons per descobrir, i un dels mateixos podria ser qualsevol dels quatre parcs.
Per anomenar-los, quins serien aquests parcs?
Tenim el Parc Natural de Cap de Creus, que és el que acaba d'entrar a la Carta Europea Sostenible, tenim el Parc del Montgrí, tenim el Parc de l'Albera i tenim els Aiguamolls de l'Empordà.
Sens dubte, l'Empordà té aquest punt característic que uneixen aquests parcs naturals, aquesta part de muntanya, i s'uneix moltes vegades amb el mar. Això també ho fa un paratge excepcional.
És la comarca que ens fa excepcional, que tenim mar i muntanya, i dona la manera de poder gaudir d'ella al llarg de tot l'any. Pots gaudir-la des de l'1 de gener fins al 31 de desembre, perquè a part de tenir aquests paisatges tan diferents que pots gaudir de la muntanya, del mar i tot el seu entorn, és una comarca que dona la possibilitat de poder fer quantitat d'activitats en senderisme, per quantitat de rutes amb itinerània i tot, i ho pots fer per tot l'Empordà.
També parlant i enllaçant-ho amb el senderisme i els aiguamolls que ens has comentat fa un moment, part important també a visitar, com deies, per conèixer la varietat de la seva flora i fauna.
Sí, en els aiguamolls, bueno, com tots ja bé sabeu, és un lloc on podeu... Hi ha molta fauna, hi ha molts ocells. Cada vegada, amb aquest canvi climàtic que estem tenint, estan descobrint espècies noves que van als aiguamolls, però no és només els aiguamolls. El tema de la flora i fauna la podeu descobrir també en el Parc Natural Cap de Creus, a l'Albera, que potser és un xic la part més desconeguda de l'Empordà, però és que val la pena visitar-la perquè hi ha uns indrets meravellosos, i en el Montgrí.
Enllaçant-ho amb el que parlàvem, aquesta part senderista, ens recomanaries algun sender que hem de fer almenys una vegada a la vida?
És molt difícil aquesta pregunta perquè tenim tants camins aquí a l'Empordà, hi ha tots els camins d'itinerània que es poden fer, que estan correctament senyalitzats i pots fer, Però, clar, per exemple, si amb un que jo faria excepcionalment, sobretot per les vistes que dona, que pots veure el mar i la muntanya, és els camins de senderisme del monestir de Sant Pere de Rodes i Santa Helena, perquè des d'allà dalt tens unes vistes meravelloses.
Sens dubte, una molt bona recomanació. Tenim aquesta proposta més natural, però també sempre podem visitar i conèixer els municipis i el seu patrimoni. Per on podríem començar a viatjar també per aquest cantó?
Val. Patrimoni cultural, l'Empordà també té molt, té patrimoni cultural, té moltíssim romànic, té moltíssim megalític, és de les comarques que en té més de tota Catalunya, hi ha més del 50% del romànic i del megalític de tot Catalunya aquí concentrat. Un bon lloc per començar és la ruta de, i és justament apropiada per l'època de l'any, perquè ara, amb el solstici d'hivern, és un lloc que val la pena, és tota la ruta megalítica de la Jonquera, on hi ha un cromlec, el de Masbaleta, i es pot anar a veure el solstici d'hivern. No és només el dia del canvi de tardor a hivern, sinó durant uns 15 dies o així, val la pena anar a veure aquest cromlec d'allà a Masbaleta. I llavors, com patrimoni cultural de monuments, tenim Castelló d'Empúries amb la Basílica, tenim el castell de Requesens, tenim les ruïnes d'Empúries, tenim museus, moltíssims de museus, hi ha molt d'art. És que necessitaríem molta estona per dir-vos a tots els racons amb totes les rutes que hi ha per veure. Hi ha unes rutes molt ben explicades dels pobles medievals que hi ha, que pot ser un itinerari en cotxe, i que val la pena visitar, que la podem trobar a la web d'Empordà Turisme, i és com una mica per poder fer una visita amb cotxe de tots els pobles medievals de l'Empordà i poder observar tot el patrimoni cultural que hi tenim.
Doncs deixem en el punt de mira aquesta ruta, que segur que és molt interessant, però també ens has parlat de museus, i segurament una de les poblacions per excel·lència quan pensem en museus és Figueres.
Sí, tothom, el primer que se li acut és el Museu Dalí de Figueres, que abans m'has preguntat quin camí s'ha de fer un cop a la vida, de senderisme, doncs què s'ha de fer un cop de la a la vida, sense cap mena de dubte és visitar el Museu Dalí, i si es pot fer més d'un cop, us ho recomano, perquè cada cop que s'hi va es descobreixen coses noves en el Museu Dalí, coses que potser abans se t'han passat per alt i val la pena de visitar-les. Hi ha molts museus a l'Empordà, tenim el Museu La Farinera, Castelló d'Empúries, que val la pena de visitar, el Museu Medieval de Cúria Presó, que també està a Castelló d'Empúries, a l'Escala tenim el Museu de l'Anxova i de la Sal, que és tota una història a l'anxova, que és el producte típic de l'Escala, i és un lloc molt interessant de visitar. Tenim el Castell de la Trinitat a Roses, tenim a Figueres també tenim el Museu del Joguet, hi ha el claustre romànic de Sant Domènec a Peralada, que tot just l'acaben de restaurar tot, i us animo tots que el aneu a visitar perquè val molt la pena. Tenim el Museu de l'Empordà, Figueres també, el Museu de l'Exili a la Jonquera, que jo us ho recomano que va perquè, i que aneu, perquè és un homenatge a tota la gent que va creuar la frontera en els moments de guerra, i és un museu que val molt la pena de visitar, fa posar la pell de gallina. I un centre de reproducció que tenim de tortugues de l'Albera, que és un lloc que és molt curiós de visitar perquè estan les tortugues allà, perquè és un centre on es troben totes les tortugues, i és una cosa curiosa, i sobretot per als més petits de la casa.
A l'Empordà tenim natura, tenim platges també, tenim rutes, tenim museus, però fa un segon has dit anxoves, i segurament a moltes persones les orelles se li han obert i han començat a pensar en la gastronomia de la zona. Com es diferencia aquesta part?
La part de la gastronomia, tenim la sort d'estar en una comarca on tenim producte de quilòmetre zero, molt de producte, tenim dels millors restauradors de Catalunya, hi ha moltíssim restaurant, molta gent que té restaurants que van de generació en generació i fan producte típic de l'Empordà que en podem gaudir. Tenim el vi, no ens oblidem del vi, que tenim aquesta meravellosa Déu Empordà, que hi ha tots els cellers a dintre de l'Empordà implicats en poder fer activitats per a tota la gent que vingui, ensenyar el celler i fer mil activitats a l'entorn d'aquest celler per poder-les fer-ne a l'exterior, els esmorzars entre les vinyes, que són meravellosos, perquè pots gaudir del paisatge, tastar un vi, i després sempre pots acabar la jornada anant a menjar qualsevol dels restaurants de l'Empordà, que n'hi ha moltíssims amb uns grans cuiners. I que la majoria d'ells cuinen amb el quilòmetre zero de tot el producte que tenim a l'Empordà, que tenim molt producte de l'Empordà, com pot ser, abans hem parlat de les anxoves, tenim la botifarra dolça, tenim els brunyols, tenim la poma farcida, tenim molts productes de l'Empordà que val la pena de gaudir-los.
Part molt important també de la cuina i de la gastronomia. Hem de parlar també, segurament, de Roses i Cadaqués, perquè són poblacions que tothom ha visitat o tothom també hauria de visitar o que tothom pràcticament coneix.
Sí, sí. Roses i Cadaqués, sí, tothom les coneix, és un destí molt important a el que és l'Empordà, perquè és els llocs que la gent, quan parles de l'Empordà, se li centra, no? En plan, Roses i Cadaqués és el primer que se li il·lumina. Són uns municipis molt importants, desenvolupen una activitat turística que és molt forta a la comarca, a les oficines de turisme estan molt implicades en crear producte turístic, perquè els visitants, més enllà del que és la platja, que és el que a tots ens acudeix potser al principi, ofereixen moltes activitats que tenen més enllà de la platja amb la cultura, la gastronomia. Hi ha moltíssimes coses a visitar en aquests dos municipis i només fa falta que vagis caminant pels carrers o pel passeig de Roses per poder observar les façanes d'edificis que són meravelloses i poder gaudir del municipi. I si us dirigiu a les oficines, munten unes activitats turístiques que val la pena de fer-les, que se'n va una mica de tot el que és típic de més enllà del sol i la platja. Que la veritat és el que nosaltres volem potenciar, perquè el sol i la platja es pot trobar més o menys a tot arreu, tot i que aquí, al cap de Creus, entre Roses i Cadaqués, tenim unes cales meravelloses amb una orografia fantàstica, però es poden fer activitats tot l'any.
I un punt diferenciador també d'aquesta zona de les platges és el far, que s'enlaira a 79 metres del mar, aquí al cap de Creus, que també és una bona zona per visitar, no?
Sí, és una bona zona de visitar. Us animo tots també que arribeu al far no pas amb el cotxe, sinó que arribeu caminant des de qualsevol punt del Cap de Creus, perquè tot l'entorn val la pena de visitar a poc i caminant, i finalment podeu acabar al far de Creus, on les vistes des d'allà són meravelloses, i a part, si heu anat caminant, haureu gaudit d'unes vistes genials i d'una orografia del terreny que és brutal, que va inspirar en Salvador Dalí.
Hem parlat de la muntanya, del mar, però Empordà també té poblacions amb un aspecte més agrícola, com per exemple Vilabertran, que també són boniques de veure.
Sí, i tant. Hi ha molts municipis que val la pena més enllà que veure que el que és la part aquesta que és més agrícola i que tenen molt a oferir al visitant. I com tenim la sort que tenim molts municipis molt apilonats, molt seguits d'un altre, en un matí pots veure moltíssims municipis on pots gaudir del patrimoni cultural, de la gastronomia o de qualsevol activitat que puguin fer al llarg de l'any. Podem parlar de Campmany, podem parlar de Garriguella, podem parlar de Llançà, que està al mar, però té unes rutes de senderisme fantàstiques, Maçanet de Cabrenys, i val molt la pena d'anar-hi, a Pont de Molins, té un patrimoni bestial, i bueno, no ens oblidem d'un municipi molt important, que és Peralada, on podeu trobar, a part del Camp Vilabertran, també podeu trobar molt de patrimoni cultural a Peralada, no us l'acabeu i podeu gaudir molt.
Peralada també és població en què hi ha àrea d'autocaravanes?
Sí, hi ha una àrea, a l'Ajuntament ha habilitat una àrea d'autocaravanes perquè la gent que va amb caravanes pugui estar allà dintre i tenir totes les connexions i tot, i és abans d'arribar a Peralada. a l'entrada del municipi, i on tenen tot de serveis que els facilita la seva estada.
Molt bones propostes. Fa un moment ens has comentat que en un matí tindríem temps de veure-ho tot, perquè són poblacions molt properes, però jo recomanaria prendre'ns-ho en calma. Si tenim l'opció d'autocaravana, doncs és una bona opció també, i veure l'Empordà més d'un dia, perquè si no hi hauran de tornar cada cap de setmana, perquè és un lloc realment preciós. La pregunta més difícil que et faré, segurament: a on ens hem de fer el selfie?
Gran pregunta, no? Doncs on puguem fer un selfie? Doncs, mira, jo un selfie que val la pena de fer, si ara em preguntes així, és el municipi, que és una pregunta com d'examen, eh? Però si ens anem... Clar, és que és l'entrada dels romans i dels grecs. Jo em faria un selfie a l'escala, a les ruïnes d'Empúries, a Sant Martí, si em deixes dir una de mar i una de muntanya, jo me'l faria a les ruïnes d'Empúries, que els romans i els grecs van ser molt llestos i va ser la seva porta d'entrada, i tens el contrast del mar amb tot el patrimoni. I una altra me la faria al Banyà, que és on es veu el millor cel a la nit de tota Catalunya, perquè hi pots gaudir de totes les estrelles i d'un cel estrellat. Allà hi ha l'Observatori Astronòmic i es pot gaudir d'aquest espai.
Mm-hmm. Doncs segurament amb aquesta
segona... Un de dia i un de nit.
Un de dia i un de nit. Segurament amb aquesta segona opció també ens ha sorprès molt. Doncs moltes gràcies, Bele Gràcia.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
M'hauria agradat viure en una masia perduda entre alzines i pins vora el mar. Allà a l'Empordà, amb una barca petita per sortir a pescar, m'hauria agradat. M'hauria agradat que per aquella finestra mai hagués pogut veure aquell cotxe daurat frenar massa tard, o no trobar-me la mare la nit de Nadal plorant d'amagat. Però ningú em va avisar que es podia escriure una carta com qui demana el menú per dinar. Però ningú em va avisar, i el cambrer no em fa cas, i tot sol, en silenci, m'acabo el meu plat. S'hagués transformat després de tants anys en aquella carta distant de comiat. M'hauria agradat, i m'hauria agradat poder ser a casa els vespres tornant de la feina i dormir quan el sol també ho fa. Suposo que això va com va, i com sempre, potser vaig fer tard. I he de viure la vida com qui encara somia que potser s'acompleixi allò que m'hauria agradat. Però potser vaig fer tard.
Ens trobaràs a les xarxes socials. Elles van amb camper.
avui coneixerem una proposta anomenada Empordà Innat. Per això parlem amb Jacobo Crowell, voluntari d'aquest projecte. Bon dia.
Bon dia.
Doncs de què tracta aquest projecte?
Aquest és un projecte de lo que ara es coneix com a ciència ciutadana, que és posar el coneixement de la gent a l'abast de tothom. És a dir, avui dia, amb la tecnologia que tothom té, un telèfon mòbil, una càmera de fotos, podem fer fotos de la natura i amb una aplicació que es diu iNaturalist, n'hi ha diverses, però nosaltres fem servir aquesta, es posa l'observació amb la data i el lloc on s'ha vist i altres usuaris d'aquesta aplicació t'ajuden a identificar l'espècie. Llavors, nosaltres érem uns usuaris bastant actius dins d'aquesta aplicació, ens vam conèixer i ens vam posar d'acord per crear un projecte per mirar de catalogar tota la biodiversitat que hi ha a l'Alt i al Baix Empordà. És una cosa una mica ambiciosa, però es tracta de mirar de saber totes les espècies que tenim a la zona i mirar d'identificar-les entre tots els usuaris. Bàsicament és això.
Potser la pregunta és complicada, però més o menys quantes espècies heu identificat ja?
Doncs ara mateix tenim més de 4.300 espècies, que és una quantitat bastant considerable. I sabem que n'hi ha moltíssimes més que encara no hem vist o que hem pogut fotografiar o identificar. De totes les espècies que hem vist, el 70% ja estan verificades com que aquella observació té validesa científica. Perquè aquí el que passa és que quan un altre usuari està d'acord amb que aquella observació és d'aquella espècie, adquireix el que s'anomena grau d'investigació i aquestes observacions passen a la plataforma GBIF, que és la Global Biodiversity Information Facility, que és una organització que està financiada per molts estats, que fa que qualsevol científic o estudiós o universitari de biologia pugui consultar on es veuen les espècies al món en cada època. Es pot fer una cerca molt, molt acurada.
I en aquest cas, us heu trobat alguna espècie que us hagi cridat especialment l'atenció o us hagi fet molta il·lusió trobar?
Sí, considerem que aquesta és una eina molt potent perquè, clar, abans quan es feien, i encara es segueixen fent amb molt rigor científic, investigacions per conèixer la biodiversitat d'una zona, es fa amb un temps limitat i en una zona concreta, i aquí són tants ulls els que estem mirant i fotografiant que de tant en tant doncs, surten coses que val la pena destacar. Tenim gent que està especialitzada en la sota aigua i ha vist xenòfors, que són com unes espècies de meduses, però que no són ben bé meduses i que són així com bioluminescents, que s'il·luminen. Un noi que és especialista en aranyes va veure una vespa parasitant els ous d'una aranya i és una vespa que sembla que és la primera vegada que s'ha vist a Europa. I això fa gràcia perquè després veus que és un coreà que viu a Canadà, que és el que la identifica, no? I, o per exemple, també hem vist algun ortòpter, que ha sigut la primera citació a la península Ibèrica, que segurament ha arribat del sud d'Itàlia i de Sicília amb els vivers. I sí, es van veient coses. És una eina que permet, per exemple, també veure si les orenetes arriben més d'hora o més tard, conèixer les rutes migratòries d'altres ocells, veure si el canvi climàtic pot afectar a la presència d'una espècie abans de temps o la seva desaparició, o detectar espècies invasores que poden tenir una afectació doncs, als pagesos o altres espècies autòctones.
Allò que una persona que es dedica a la investigació anys enrere potser ja havia de dedicar setmanes i setmanes de treball consultant amb aquesta aplicació segurament se li redueix tot aquest temps.
Sí, evidentment, és una eina molt potent tant per l'usuari que té la satisfacció de que li puguin identificar les espècies. Penseu que el programa, l'aplicació en si, l'iNaturalist, ja té de per si un algoritme que t'ajuda a identificar l'espècie, o si més no, el gènere o la família, i després ve algú al darrere i t'ho confirma. I la satisfacció d'anar ampliant la teva col·lecció d'espècies vistes, doncs és una mica gratificant perquè és una manera d'anar aprenent i és molt fàcil, ho pot fer servir tothom. I d'altra banda, també el que comentaves, els científics doncs poden veure amb un parell de clics doncs si ja s'han vist aquests ocells a Catalunya o si s'estan veient menys plantes d'aquesta mena o el que sigui.
També és una eina que segurament porta moltes emocions contràries, perquè cada cop que trobes una nova espècie deu fer una especial il·lusió, però potser si és una espècie invasora també fa una mica més de por.
Sí, evidentment, però passa que les pobres espècies invasores no en tenen la culpa, no? Elles, la causa de que estiguin aquí és de l'home, no? Que les ha introduït a través de contenidors accidentalment o de llavors que s'han escolat dins de sacs de gra o qualsevol altra cosa. I les espècies pobres no en tenen la culpa, però més que por ho hem de veure com una eina positiva per saber identificar on són, per saber si s'han de fer actuacions que puguin evitar un dany major o si estem a temps. Hi ha alguna espècie que ja ha vingut aquí i que sembla que poca cosa hi podrem fer. Per exemple, nosaltres hem detectat molta presència de coipú a l'Empordà. És una espècie de rata de Sud-amèrica així gran, entre rata i castor, podríem dir, i que ja s'ha escampat pels aiguamolls i per moltes conques dels rius de l'Empordà.
Ens has comentat també que participar i fer servir aquesta eina tampoc és excessivament difícil i que tothom la pot fer servir.
Sí, 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 és molt fàcil de fer servir. Simplement has de baixar l'aplicació iNaturalist, donar-te d'alta i començar a fer fotos i pujar-les. Quan les puges, l'únic que has de dir és el lloc on ho has vist i la data, perquè així llavors té un rigor científic. Aquestes són com les funcions bàsiques. Nosaltres, dins del Festival de les Aus dels Aiguamolls de l'Empordà, vam fer un petit tutorial de com funcionava l'aplicació. Van venir uns quants aficionats a la ornitologia o als insectes que van voler aprendre i els hi expliquem doncs, algunes pautes doncs, per no molestar els animals quan els estàs fotografiant, o algunes tècniques, doncs, per exemple, hi ha unes petites lupes que es poden acoplar als mòbils i permet fer fotos d'insectes o d'aranyes o de cucs amb més precisió. I ara estem fent un parell de projectes amb l'Ajuntament de Pontós, al poble de Pontós i a Fortià, on els habitants interessats doncs es fan una sèrie de sortides per mirar de copsar quanta més biodiversitat dels municipis millor.
En el cas de que algú vulgui participar d'alguna de les sortides, no d'aquestes, sinó de totes en general, segurament poden trobar informació a les vostres xarxes socials o alguna pàgina.
Sí, tenim un Instagram i un Twitter on anem posant doncs, les observacions més rellevants o més curioses o fer una mica d'educació ambiental a través de les imatges que han aconseguit els usuaris de la plataforma. I ara, per exemple, allà també comuniquem algunes de les activitats que farem i una de les properes que hi tenim bastanta esperança és el que se'n diu un BioBlitz, que és com una marató de 24 hores en un lloc amb molts usuaris mirant d'enganxar tot el que puguem. I això ho farem a l'Albera, a un lloc que s'anomena La Gotina, que hi ha un celler, i hi ha unes basses, i allà amb gent de la Universitat de Vic i els del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, especialistes en ortòpters o en papallones nocturnes, farem una marató per mirar de catalogar tota la biodiversitat d'aquella zona concreta.
Ja que hem convidat també a tothom a afegir-se a iniciatives com aquesta o a descarregar-se l'aplicació, ens has comentat que una part important també és no molestar els ocells, per exemple, si és a ells a qui fotografiem. Ens podries avançar una manera de com no molestar-los i per si volem acostar-nos a fer-los una fotografia?
És una mica fer servir el sentit comú. És a dir, si es veu que... Normalment, els que fan fotografies d'ocells fan servir teleobjectius, i perquè no sempre és fàcil fer una fotografia d'un ocell que no sigui d'aquests comuns com un pardal o un colom a una distància molt propera, perquè són els primers a marxar. Però està clar que si hi ha una zona on es veu que estan criant o que hi ha nius, doncs no acostar-s'hi molt, o no mirar de molestar el menys possible. Si la gent passeja amb el gos i són zones de platja on poden haver-hi ocells que fan el niu al terra, doncs és molt recomanable, més aviat obligat, que la gent porti els gossos lligats, per exemple, no? Perquè poden espantar els ocells i podrien abandonar els nius i perdre la posta.
Doncs moltes gràcies, Jacobo, i convidem a tothom a afegir-se a aquesta proposta d'Empordà Innat.
Moltíssimes gràcies. Unes salutacions.
Faig més pel que vindrà que pel que ha de ser. Veig que no tinc res clar del cert. Que el cel obert és fosc i dic més del que sé. Que el cel obert és fosc. Ja genero més amor amb la tremolor del terra. Sento que estic viva, sento que el meu cos batega. I em sobra neguit, necessito més paraules. Com marxa trauma amb el món, guspires de foc i onades de calor. Mira't a la cara i que sigui oceà. Sempre amb les mans en blanc, sempre amb les mans obertes. Tens les cames rajades de tan jardí blanc. Com et diria que t'estimo quan genero més amor amb la tremolor del terra. Sinto que estic viva, sento que el meu cos batega. I em sobra neguit, necessito més paraules per descriure't aquest crit que puja i que s'enfila amunt. Sacsejar pel cos i fer fora les pors. Veure el tos com marxa trauna amb el món. De foc i onades de calor. Mira't a la cara i que sigui oceà.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
Si una cosa hem après entrevista rere entrevista és que quan mirem i mirem fotografies per internet, comencem a somiar i acabem amb una furgoneta a les mans. Però quan comencem a construir, el somni no és tan bonic. Però com el podem fer millor? Això ens ho explica Laia Rubiella, arquitecta tècnica i dissenyadora d'interiors. De VanLab, bon dia.
Hola, bon dia.
Què fas des de VanLab?
Doncs des de VanLab dissenyem l'interior de furgonetes per a aquelles persones que vulguin estudiar una mica el disseny d'interior, busquin una mica aquesta calidesa que et pot donar la fusta o l'ús de certs materials, doncs, que ens agraden molt, que són més aviat nobles. Traiem plàstics i intentem fer-ho el més càlid possible.
De manera que ja hem tingut aquest somni de tenir la nostra primera furgoneta i ens arriba aquell moment de construir-la. Per tant, ens portes aquesta part d'assessoria, de disseny i fins i tot ens pots acostar a algun taller.
Exacte. Jo faig des de una assessoria, doncs, quin vehicle seria el més òptim, com comprar-lo, mercat de segona mà, concessionaris, assessoro una mica sobre com està el mercat. Després entrem en fase de disseny en funció de les necessitats de cadascú i com es vulgui utilitzar aquest vehicle a l'ús que se li vagi a donar. No és el mateix viatjar pel món que viatjar de cap de setmanes o viure allà en ella. I en funció de les necessitats, doncs, anem trobant el disseny adient. I a partir d'aquí, també de l'estètica que es busqui, doncs, ja ho delego, diguéssim, amb les idees clares i amb el disseny fet, a camperitzadors amb els que col·laboro.
Quan tenim una furgoneta pensada, molt imaginada, són molt pesats els clients quan et diem «Vull un disseny així, vull el disseny allà».
Bueno, la veritat és que Instagram ha fet una mica de mal, perquè es veuen furgos molt espectaculars, però que a vegades surten coses que no funcionen. Les macetes colgantes van a dar contra la paret. Llavors, a vegades, li has de treure algunes idees del cap a algú i també fer-los conscients de que moltes vegades són 2 metres quadrats, que no es poden fer filigranes, llavors que s'ha de prioritzar i s'ha de tenir això molt clar a l'ús i les prioritats que té una a l'hora de viatjar, que tot no se puede tener.
També ens parlaves d'aquesta essència que té VanLab amb la fusta, amb aquests detalls.
Sí, tot això va començar ja fa anys. La meva inspiració venia d'Austràlia i d'Amèrica, on tot se puede hacer i tot es pot homologar, i aquí encara no es veia molt, i a poc aquest disseny, li direm una mica nòrdic o de cabana, doncs s'ha anat implantant aquí i ara ja el veiem més, però bueno, jo crec que el fet de que hi hagi una persona doncs, amb estudis d'interiorisme i amb una mica aquesta sensibilitat doncs, agrada molt a un cert públic i això és el que intento, doncs, ajudar aquestes persones que li volen dedicar una estoneta a pensar en materials i en coses maques.
Parlant de cabanes, no només t'enfoques també en el sector de les furgonetes, sinó també d'ecocases o...
Sí, també he dissenyat cases d'aquestes que van amb remolcs, conegudes com tiny houses. El que passa que aquí tenim una mica el mur de la llei en aquest país. Llavors, bueno, es poden fer, però ningú té molt clar com estan les lleis. Però, bueno, sí, qualsevol persona que tingui un terreny i vulgui dissenyar alguna d'aquest estil, o bé bungalows per càmpings o cases de fusta ecològiques, doncs també ho he fet i també ho faig de tant en quant.
No deixem de banda les furgonetes perquè també el que ens agraden són aquells petits detalls. També te'ls podem comprar? Tens botiga?
Sí, bueno, més que botiga faig com una recomanació de productes, ja que quan jo vaig amb la furgo i començo a treure gadgets, tothom em pregunta, ai, aquesta fusta de bambú, ai, aquesta taula de bambú, ai, aquesta lampareta, ai, això d'on ho has tret i tal... I com que són molts anys mirant per molts llocs tots aquests productes, doncs mira, al final vaig decidir també centralitzar-los i que la gent els pogués trobar fàcilment dins de la web.
Aquesta feina també ha vingut per part de la teva experiència amb camper. Com és? Què t'aporta?
Doncs jo vaig estar 3 anys en un taller camper i la veritat és que jo crec que se'n donava bé perquè la gent quedava contenta i gaudíem tant ells com jo del procés de disseny. I és algo que pocs tallers potser oferien, o almenys tan curosament, o mirant una mica més l'estètica i de més. Ha sigut un món molt d'homes fins fa poc. I llavors, doncs, no sé, també donar-li una altra essència, un toque, mirar altres coses que potser la gent fins ara no s'havia mirat. I bueno, al sortir del taller camper, doncs vaig decidir fer la meva pàgina web on treballo de manera online i cuidem una mica doncs, aquests petits detalls.
Ara que tenim ja el calor a sobre, on et podem trobar?
Doncs em podeu trobar a l'Instagram, VanLab Studio, i allà també trobareu la web, vanlabstudio.com. I després molta gent em diu que sóc una influencer analògica perquè vaig amunt i avall amb la furgo i m'acaba coneixent tothom i bueno,
em truca gent que no sé d'on surt, no sé qui m'ha recomanat, però bueno, ja em comença a conèixer bastanta gent com la dissenyadora de furgos de fusta.
Doncs bona senyal.
Sí, 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 estem contents.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Cendres com coloms missatges i ens avisen d'un gran perill.
Sento els crits dels arbres lluitant contra el foc i el fum ja eclipsa el sol.
Se'ns crema
l'Empordà, se'ns crema.
I quan més avança el foc, més em sento d'aquest lloc. I un instint salvatge s'apodera del meu cor. I quan més avança el foc, més em sento d'aquest lloc. I un instint salvatge s'apodera del meu cor.
En un abisme queden les vides. Al perdre el seu espai irrenunciable.
Com una guerra es marquen els dies. Contra què i contra qui hem d'enfrontar.
Se'ns crema
l'Empordà, se'ns crema. I quan més avança el foc, més em sento d'aquest lloc. I un instint salvatge s'apodera del meu cor. I quan més avança el foc, més em sento d'aquest lloc. I un instint salvatge s'apodera del meu cor.
Potser no hi ha res més gran que transformar aquest sentiment de la impotència a la solidaritat. Necessitem tantes mans per estendre els punys al cel de la terra cremada, on brotarà un món sencer.
I quan més avança el foc, més em sento d'aquest lloc. I un instint salvatge s'apodera del meu cor. I quan més avança el foc, més em sento d'aquest lloc. I un instint salvatge s'apodera del meu cor.
I avui coneixerem l'experiència de Furgo Lovers. Ells són Sergio i Cristina i ells viatgen quatre en una furgo. En Sergio, la Cristina, la seva criatura i un gat. Doncs parlem amb ells dos i si volem conèixer les seves històries també ho podem fer a l'Instagram de Furgo Lovers o al seu YouTube. Bon dia!
Bon dia!
Doncs com va... Com va començar la vostra experiència amb l'autocaravana?
Doncs, bueno, l'autocaravana portem una camper nosaltres i ja fa molt, fa com uns 9 o 10 anys que jo des de petit sempre havia volgut una furgoneta tipus aquest perquè fem surf, perquè anem a la neu, a fer snow, perquè ens agrada molt voltar pel camp i així. I llavors jo volia una furgo d'aquesta i mira, la vaig comprar. I així ja després va Cristina, la meva parella, i se va unir als plans i fem, fins ara.
Per tant, qui va tenir la mala idea va ser tu.
Sí, la idea va ser en veritat, perquè jo, el meu germà gran ja porta una també una de tres taronja, que la van comprar nosaltres dos, però ja era més petit, i després ja, pues, jo quan vaig poder, em vaig comprar la meva pròpia i fins ara, que hem canviat a una T4 a Califòrnia.
I com ens explicaves, va començar aquesta idea perquè us agrada anar a fer snow, perquè us agrada anar a fer surf. Aquesta és una de les principals perquès d'optar per a una autocaravana o una furgoneta a l'hora de viatjar?
Sí, clar, perquè bueno, són esports que canvia segons l'hora del dia. Per exemple, el surf, clar, ja no hi ha una hora sempre, o a una hora són una mica millors que l'altra per pleamars, no? Parlant del nord, per si hi ha pleamar o baixamar. Llavors, així et permetia dormir a la platja i estar a primeríssima hora allà i disfrutar tu sol del bany o amb poca gent, que no madruguen tant. I a la neu, doncs, més del mateix. Dormir al pàrquing de la pista, si pogués ser dels primers a trencar la neu al matí, doncs és una cosa que mola molt.
A part d'això que ens expliques, que ja és un punt molt important a l'hora d'escollir furgoneta, també què us aporta viatjar amb furgoneta?
Doncs a nosaltres ens agrada molt conèixer llocs, conèixer gent, i això que és una vida una mica nòmada, no?, i que trobes gent al camí, doncs coneixem molta gent, parlem amb molta gent, i ens agrada viatjar i conèixer pobles diferents, bueno, de Catalunya, de fora d'Espanya, de tot arreu, i les seves costums, la seva comida típica de cada lloc, bueno.
Estem sentint de fons a una criatura, però també viatgeu amb un gat. Tot això, sí, dins una furgoneta, com es porta?
Doncs la veritat que ara bastant bé. Al principi va ser una mica complicat, perquè nosaltres tenim tres gats, però només viatgem amb aquest, que és el més petitó que ens van donar. I des de ben jovenet ja el traiem al carrer amb una motxilla perquè es posessi el soroll i això. I després ja, clar, és una mica diferent perquè la gent es pensa que és com portar un gos i els gats no són seguidors com els gossos. Llavors ells arribem a un lloc, que si estàs en la zona tranquil·la, pues, ho deixem lliure i ell tomba per allà a la seva, saps?
Ell fa la seva, es queda per allà tranquil, però, com deies, no és un gos que no t'acompanya a passejar durant tota l'estona i...
No, cap això. Bueno, té les seves estones, que sí que em bellugo, ell ve al costat meu, li tiro branques i va per buscar, tal, però, bueno, quan es cansa, tu li crides i el gat, doncs, li fot, saps?
I vosaltres, que també heu tingut aquestes dues parts, els gats que es queden a casa i els gats que viatgen amb vosaltres, quina diferència hi ha entre uns i altres?
Bueno, el cas de Carla i la furgo, doncs és més extrovertit. Quan les persones s'apropen per tocar-lo i per dir alguna cosa, doncs ell és bastant social. En canvi, els altres aquí a casa, quan venen a casa persones, pues, s'espanten més i, bueno, Chopi és com un gat gos, perquè sí que és veritat que, bueno, que quan anem amb la furgo, pues, els nens s'apropen o les persones i a ell pues, li agrada que li diguin coses i no s'espanten ni res.
I també alhora segurament esteu més tranquils si el gat està amb vosaltres en lloc de quedar-se a casa.
Bueno, a veure, nosaltres tenim tres gats i hi ha dos dels tres que tenim, dos se queden a casa i el que ens emportem és el petit, el Chopi, que és aquest el que ha sortit al carrer des de ben petit. Què passa? Que els altres dos pues, sempre han sigut a casa i només ficar-los a la motxilla per portar-los al veterinari doncs ja és una feina, perquè tu veus que ho passa malament. En canvi, aquest, com des de petit, ha sortit al carrer amb la seva correa i cap aquí cap allà, doncs ell quan veu la motxilla de sortir, doncs ell ja es fica solet, perquè sap que ens anem en la furgo.
Per tant, que ja no pateix aquest estrès de sortir i entrar. Una altra cosa que segurament us han preguntat moltes vegades és que si us fa por viatjar amb la criatura.
Doncs, bueno, és que la criatura té 5 mesos, o sigui que hem fet sortides, però no moltes encara, o sigui, potser ara hem fet 4 o 5. I, bueno, la veritat és que no. Nosaltres, quan anem a llocs, doncs, moltes vegades també em ve el meu cunyat, que ell va amb la seva furgo, i bueno, quan anem a algun lloc, pues, sempre trobem alguna furgo més. Poques vegades estem en un lloc on no sigui ninguna persona més, saps? Entonces, bueno, nosaltres... La veritat és que mai hem tingut ningun problema ni res.
En Sergio ens ha comentat que ell sempre havia somiat, que havia pensat tenir una furgoneta. Quan ho va dir per primera vegada, què vas pensar? Aquest noi està boig o llancem-s'hi de cap, que això segur que és una bona experiència?
Bueno, jo vaig pensar que això podia ser genial. Jo sóc una persona que m'agrada molt anar de càmping i m'agrada molt la muntanya i tal, però sí que és veritat que a mi anar de càmping i estar en un bungalow, doncs no m'agrada molt. I quan vam provar, quan anàvem amb la T3, pues sí que és veritat que no té les prestacions que té ara la furgó nova que tenim ara, però pues era molt divertit arribar, preparar el llit, no? Totes les coses que ens hem de portar. Bueno, la veritat és que me lo passava molt bé. Jo, la veritat és que això, pues, ens ha obrit unes portes que, ja et dic, hi ha persones que prefereixen pagar 300 euros en anar-se a un hotel i estar 10 dies per ahí, i jo, pues, preferia pagar els 300 euros en benzina i estar tot allà amb la furgo per allà per avall.
Jo ja dic que això de muntar el llit i preparar les coses crec que és el més feixuc de tot i el que menys m'agrada, però, com dius, gustos per tothom. Us haig de preguntar als dos, una zona d'autocaravanes, un pàrquing, un lloc que hagueu fet nit i el tingueu per recordar.
Doncs nosaltres, bueno, perquè jo des de ben petit vaig per la zona de Ripoll, d'Ugassa, Surroca, i el primer cop que vam sortir amb Cristina amb la furgo, perquè tingués contacte amb l'experiència de dormir al llit de la furgo, va ser a l'àrea d'autocaravanes de Sant Joan. Uh-huh. I aquesta la recordem amb moltes... Sempre que no sabem on anar o tenim poc temps, com vivim a una hora i mitja de Sant Joan, doncs anem allà a Sant Joan.
Uh-huh. Una bona zona. I la Cristina li preguntarem a quin lloc et faries el selfie dels llocs on heu anat?
Bueno, mira, en el Pantà de Sau també ens va agradar molt. Potser allà.
I teniu pensat algun proper viatge que hagueu de viatjar, que hagueu de fer amb la furgoneta?
No, ara, bueno... És que
ara mateix amb la nena és una mica més...
Sí.
És complicat fer un viatge així xulo llarg. Però no sé on... Segurament nosaltres tirem molt cap al nord. Segurament, doncs, Astúries, Picos d'Europa...
Però abans que naixera la nena, fa uns anys amb la T3, doncs agost, setembre, ben bé, doncs ens van anar cap a Astúries, cap al nord, i van estar, pues, això, 15 o 20 dies, pues, fent ruta. Ens banyaven en els càmpings, així una mica clandestino, perquè nos colàvem per poder-nos banyar. Però molt bé, la veritat és que aquesta experiència va ser superxula i vam estar també en Huesca fent, bueno, pues, activitats de tipus rafting,
kayak,
sí,
escalada.
I la veritat és que va ser molt guai. Ara amb la Peque, pues, clar, hem d'anar una mica... No anem tant a l'aventura.
Esperar-se uns mesos i segur que ella també s'hi apuntarà.
Clar, no, o sigui, és més, ella es porta millor a la furgo que en casa. O sigui, anem amb la furgo, la fiques al llit i no hi ha nena. I en casa munta un xivarri i unes ploraneres que, bueno...
Això ens ho ha dit més d'una persona. Potser les furgos acabaran sent la solució de les ploraneres.
Sí, és tenir que anar a viure a la furgo, perquè ja et dic, es porta tan bé allà. I aquí a casa munta cada una que dic, és que no sé...
Doncs moltes gràcies, Sergio i Cristina, per explicar-nos la vostra experiència amb furgó.
Doncs a vosaltres, ja us seguim a les redes. Molt maca la pàgina d'Instagram.
Elles van amb camper.
Sit there and look at the deserted lakes and
back to me.